fons a www.cugat.cat/radio.
20 minuts i arribarem a les 11 del matí, temps en què els protagonistes seran alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, que amb la seva col·laboració doncs, us oferirem una secció un cop al mes en què ells ja ens explicaran ara de seguida què és el que ens facilitaran. Anem a connectar amb la nostra unitat mòbil perquè, això sí, la primera visita, la visita de l'estrena, la fa el Sant Cugat a fons, desplaçant-se a casa d'ells, a l'Institut Leonardo da Vinci. Allà es troba l'Eva Garrido amb el nostre tècnic, l'Albert Cuellar. Molt bon dia, Eva. Doncs bé, sembla que ja tenim nom per a l'espai?
Noies de tercer i quart de l'ESO de Leonardo da Vinci han triat el nostre temps.
Doncs efectivament serà temps que ells dedicaran a explicar-nos aquells temes, aquelles qüestions que els interessi. Tenim alumnes, tenim professors, tenim la direcció, què tenim?
Mira, ens acompanyen les mestres impulsores del projecte, que són la Sílvia Güell i l'Anna Rial. Molt bon dia, totes dues.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I també el director de l'Institut Leonardo da Vinci, Ferran Anglada. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també els nois i noies que ens diguin bon dia, sisplau.
Bon dia!
Comencem primer per conèixer com neix aquest projecte que ens ho explicarà... Bueno, cal dir que l'Anna i la Sílvia són professores de català, de tercer i quart de l'ESO, són les professores d'aquests nois i noies, i l'Anna ens explicarà com neix aquesta iniciativa.
Bé, doncs l'any passat, el curs 15-16... amb els alumnes de segon d'ESO, ens vam apuntar a una activitat del Pla de Dinamització de l'Ajuntament sobre la sortida aquesta que es fa per visitar els mitjans de comunicació sangcugat.cat, i aleshores vam anar A, B i C, vam dedicar doncs, un parell d'hores de visita dins del plató de la ràdio, ens van ensenyar cada una de les parts, com funcionava, i després vam anar a la Casa de Cultura, que també es van fer una mica de teoria sobre el periodisme, i ja quan marxàvem, la Jessica... ens va oferir l'oportunitat de, si volíem, algun any anar a fer el programa en lloc d'anar a visitar només. I vam pensar aquest estiu que era una bona oportunitat, amb la Sílvia vam valorar, amb el Ferran també va donar el vistiplau, i hem tirat endavant amb moltes ganes de que puguin participar com a ciutadans de Sant Cugat i puguin també expressar, no, a nivell de comunicació oral, practicar in situ, no, en realitat. No? Posar la llengua en un ús funcional. I res, hi ha moltes ganes.
I dit això, l'Anna deia que quan direcció i amb la Sílvia havíeu dit ok, endavant, Sílvia, a veure, llavors posem les coses sobre la taula. Què explicaran aquests joves al programa?
Bé, tots els programes de ràdio tindrà bàsicament la mateixa estructura i tindran tres parts. Hi haurà una primera part del treball que són records d'infància. Els alumnes, a partir d'uns records que ells tinguin de la seva infància relacionada amb Sant Cugat, faran un petit treball d'investigació sobre aquest espai o aquest personatge que ells recordin, per tant faran aquesta petita documentació. Hi haurà una segona part que serà una notícia destacada de l'institut, que l'explicaran, serà ells la triaran i explicaran per què l'han triada. I una tercera part del programa, que el títol serà M'agrada o no m'agrada, on ells, a partir dels seus interessos, preocupacions, faran un llistat de coses que els agraden i explicaran el per què, i coses que no els agraden, i també ells, d'una forma argumentada, explicaran per què allò no els agrada.
I avui precisament els tenim aquí perquè començarem a conèixer què és el que ens han preparat, perquè tots han preparat el seu tema, la seva proposta i la seva secció. Però tenim aquí en Ferran, el director de l'Institut. Ferran, quan arriben l'Anna i la Sílvia amb la proposta, què vas pensar?
Bé, doncs, que és sempre interessant donar la paraula als joves, donar la paraula als alumnes per analitzar l'institut, vehicular-lo amb la ciutat, però especialment jo he de confessar que també, ja sabeu que aquest any 17 hem de començar la construcció del nou Institut Leonardo, i vaig pensar que interessant que els nostres alumnes siguin els relators, els seguidors d'aquest procés de construcció. I tant de bo tot acabi fantàstic, eh? I al més, a l'últim programa d'aquest any estem fent ja una missió amb la grua posada i amb el moviment de Terres en Marxa.
Acabem de començar tot just avui, és el primer programa, però director, no sé si hi haurà l'oportunitat, si la cosa s'anima, de seguir un any més.
I tant, un i dos, i el que vosaltres considereu.
Què us sembla si anem a parlar amb els joves? I comencem tal com ens ha explicat la Sílvia amb aquesta secció dels records, del record de Sant Cugat. I començarem amb la Paula Herranz, que se'n recorda de la nevada del 2010. Paula, explica'ns.
Volia explicar una mica com va ser la meva experiència personal, però també com va afectar la ciutat de Sant Cugat i l'àrea de Barcelona. Per exemple, a Barcelona van caure moltes torres elèctriques i es va tallar moltíssim el transport públic. L'únic que funcionava era el metro, i aquí a Sant Cugat també. Van tallar moltes carreteres i al final van acabar tancant les escoles. I ara volia parlar una mica de la meva experiència personal d'aquell dia. Aleshores jo anava a la primària i estudiava al Turó de Can Mates, com la majoria dels alumnes d'aquí, de l'Institut de Leonardo. I bueno, jo em vaig aixecar, vaig veure la neu i vaig anar corrents al meu pare, en plan, està nevant, està nevant. I claro, els nens que vam anar aquell dia a l'escola eren els que els pares no podien cuidar durant aquell horari. Aleshores, bueno, vam anar uns quants, potser 12 de la classe de 20 i pico, que eren molts. Aleshores, ens vam deixar un temps lliure, que vam estar jugant a diferents jocs, com el Pop Tròpica, que estava, era com el joc per excel·lència d'aquells temps. I després, a poc, la gent ja se n'anava amb els seus pares, no? A poc. I aleshores, els professors van ser bons i ens van deixar sortir una mica a veure la neu i poder jugar amb ella. Aleshores vam sortir al Turó de Can Mates, que el teníem al costat, i vam estar jugant un bon rato i vam passar bons moments. I, bueno, després ja tothom se'n va anar, perquè estaven a punt de tancar l'escola, i a casa, bueno, tampoc ens vam poder moure molt perquè van tallar-ho tot, no podíem sortir, relliscava tot, i bueno, crec que va ser un dia molt important també per tota Catalunya, una nevada que no passava des de l'any 86, i bueno, dir que va ser un dia meravellós perquè després també vaig sortir amb la família i tal, i crec que és un dia que tots podem recordar.
Anem a més seccions. Per exemple, tenim la de la notícia destacada de l'Institut, que ens l'ha preparat la Natàlia Pastor. Natàlia, per on pares? Natàlia, què ens has preparat? La notícia destacada de l'Institut.
Bueno, doncs jo parlo del Campus Ítaca, que per qui no ho sàpiga, el Campus Ítaca és un projecte socioeconòmic organitzat per la Universitat Autònoma, però finançat pel Banc Santander, en el que hi participen diferents instituts de tota Catalunya amb els alumnes de tercer d'ESO, que són seleccionats pels professors. Alguns d'aquests criteris són els recursos econòmics de la família i el que més ens té en compte és el grau de motivació per seguir amb els estudis. Així, el que es pretén és acostar el món acadèmic a tots aquests estudiants. Aquest projecte dura una setmana en el qual els alumnes treballen en grups per diferents instituts, de 9 a 6, amb totes les despeses a càrrec del Banc Santander, com he dit, i al final de setmana presenten el treball davant a la universitat, davant dels professors i dels pares. Creiem que és una notícia important, ja que, tot i que ara ho fan tots els instituts ja de Sant Cugat, al principi només érem dos. Aleshores, ens omple d'orgull que des del primer moment el Leonardo hagi pogut donar aquesta oportunitat de viure aquesta experiència tant acadèmica com personal.
Natàlia, entenc que t'interessa aquest tema perquè has participat en aquest campus?
Jo no vaig participar, el meu germà fa 2 anys, i crec que és molt interessant.
Gràcies, Natàlia. Anem a conèixer més notícies destacades de l'Institut. Per exemple, l'Alba López ha preparat la rebuda dels nens de primer de l'ESO. Com és que has triat aquest tema, Alba?
Doncs perquè jo tinc una germana que aquest any ha començat primer i després del primer dia vaig estar parlant amb ella i no sé, em va explicar com se sentia i les diferents sensacions que havien tingut a la seva classe, i em va semblar un tema molt interessant.
Què t'explicava la teva germana?
Doncs que el primer dia va ser un dia amb molts nervis al principi, però estan molt contents de començar una nova etapa, i molts de la seva classe el primer dia abans no van poder dormir molt per l'angoixa que li suposava no saber amb quina va la classe o com seria a l'institut, quins professors els hi tocaria, però al final van estar tots molt contents.
Escolta, Alba, i tu com a germana gran, quins consells li vas donar?
Doncs que es tranquil·litzés, que era, no passava res, que estaria molt contenta amb tot, conèixer gent nova està molt bé, i no sé, que és això.
Anem a conèixer més notícies destacades de l'Institut. Per exemple, la de la Camila Port la Torre. Camila, tu t'has preparat un tema dedicat al ciberbullying.
Sí, bueno, els alumnes de segon d'ESO l'any passat vam anar a donar unes xerrades a centres de primària com l'Escola Catalunya i Turó Can Mates i l'Olivera sobre el ciberassetjament. I bueno, aquest taller tenia l'objectiu d'ensenyar als alumnes què fer en cas de ciberassetjament i com prevenir-lo. Per explicar aquest tema vam fer PowerPoints i alguns jocs per fer la xerrada menys pesada, i amb més participació dels alumnes. El resultat va ser molt positiu, ja que nosaltres vam aprendre a explicar i exposar un tema davant d'un públic i ells van aprendre tot el tema del ciberassetjament.
I com valores aquesta experiència?
Bueno, doncs molt positiva, perquè vam treballar en grup i tot per poder arribar als alumnes de primària i explicar-los tot això.
I què us sembla si anem a conèixer ara el tercer espai que formarà part del nostre temps, que és el M'agrada i no m'agrada. Començarem pels M'agrada, i la Victòria Iglesias ens ha dit que li agrada molt l'art. Victòria, explica'ns.
Doncs a veure, a mi m'agrada molt l'art pel fet de que trobo que és una manera molt única i d'expressar-te a la gent, de mostrar com ets als altres. I bueno, bàsicament això, trobo que hi ha les mil i una maneres de formes d'expressar-te, com ara pot ser la música, la pintura, l'escriptura o la que a mi personalment més m'agrada, que és la fotografia. Que m'agrada molt perquè bàsicament és com millor m'ho passo i la que crec que a mi se'm dona millor, ja que molts cops quedo o bé amb els amics o amb algú que m'ho demana per anar a qualsevol lloc que ens trobem, que ens agradi, fem les fotos i ens ho passem bé i també després ho puc ensenyar a altra gent que potser també li agrada el mateix estil que a mi i em diuen quines coses els ha agradat d'aquella foto o què coses podria millorar, i trobo que és una manera molt divertida també de conèixer gent, potser.
Quin opines de Sant Cugat? Sant Cugat és una ciutat fotògrafa?
Sí, jo trobo que sí. Hi ha molts llocs que estan molt bé, com per exemple ara el monestir, que és el mític lloc per anar a fer les fotos, o bé els parcs que té, ja pot ser el parc de la Pollancreda o el parc central. Trobo que són llocs molt bonics. Sant Cugat és una ciutat molt verda, per la qual també pots trobar molta varietat i a la vegada també és molt urbana. Llavors pots fer qualsevol tipus de fotografia que et proposis. És trobar el lloc i ja està.
Anem a més M'agrada, gràcies Victòria, perquè la Sabrina Gómez diu que li agrada ajudar.
A mi m'agrada ajudar de moltes maneres diferents, com per exemple amb associacions com ACNUR o la Creu Roja, on ajuden a persones en risc. Però ara també en el meu dia a dia ajuda els companys. O també aquest cap de setmana vaig al PortAventura amb un grup de nois i noies amb síndrome de Down i els ajudem a integrar-se jugant amb normalitat.
Sabrina, tu que ets una jove implicada en aquestes causes, creus que la gent de la teva edat s'hauria d'implicar més en aquests projectes o els veus que passen, no passen? Com valores? La gent del teu entorn també està conscienciada en aquests temes?
Jo crec que els més petits pues no, però els pares sí, per ajudar a gent que pateix i estan en risc, en terratrèmols o pobresa.
I ara, si us sembla, anem a conèixer els no m'agrada dels joves de l'institut i comencem amb el de la Meritxell Llopis. Meritxell, on et tinc? Hola. Meritxell, què no t'agrada?
Bueno, a mi no m'agrada tot el tema dels refugiats. Jo crec que tothom ha sentit parlar dels refugiats sirians. Bé, per començar, un refugiat és qualsevol persona que ha hagut de fugir del seu país a causa d'una guerra o a causa de les seves ideologies. És a dir, que els refugiats sirians han hagut de marxar de les seves llars perquè hi ha una guerra allà des de 2011. Llavors, a mi tot el tema aquest em sembla vergonyós perquè, a més, al segle XXI, a una Europa que representa ja més civilitzada i tot això, estiguin passant aquestes coses. Bueno, jo he buscat tres titulars en els diaris El País i El Mundo que crec que reflecteix molt bé la realitat, que són el primer: el món ha batut un nou rècord perquè mai hi havia hagut tantes persones refugiades. La xifra va créixer un 10% l'any passat i ara ja sumen 65,3 persones refugiades. Això ho va publicar El País. El segon, que la guerra i la persecució fan fora de les seves cases a 24 persones per minut, que això és molt, que també va ser publicat per El País. I per últim, que jo crec que és el més significatiu i el que menys trobo normal, és el de que Europa ha tancat les seves portes als refugiats sirians, que va ser publicat per El Mundo.
Gràcies, Meritxell. I ara acabem els 5 minuts que ens queda amb un últim no m'agrada, el de la Carla. Carla, a veure, què no t'agrada?
A mi no m'agrada que els ports senglars s'endinsin a la ciutat creant danys al mobiliari urbà.
I a tu hi ha molts veïns.
Sí. També fan que els gossos s'esverin i bordin tota la nit sense deixar que els veïns i veïnes puguin dormir. A més, també provoquen accidents a la població. A les àrees mediterrànies aquests conflictes són més freqüents a l'estiu, mentre que es redueixen a la tardor i posteriorment també a finals d'hivern i a principis de primavera. Una forma de prevenció és mitjançant la comunicació sobre el fenomen amb el públic afectat. Els principals objectius d'aquesta comunicació són, per exemple, la sensibilització dels ciutadans sobre els possibles conflictes que es poden originar en relació amb els senglars, que per tal de protegir les seves finques contra els possibles danys, com per exemple les tanques de jardins.
Escolta, Carla, tal com preguntàvem abans a la Natàlia, és un tema que t'ha sorgit perquè el pateixes o coneixes algú que el pateix i que ja n'està fart?
Sí, jo personalment el pateixo perquè sóc una veïna, al costat del bosc, i és contínuament per la nit no poder dormir perquè els gossos s'esveren i borden, com bé he dit, i bueno, és per això que he volgut reflectir aquest tema, no m'agrada.
Carme, ja has vist, els nois i noies de Leonardo da Vinci s'han preparat uns temes molt interessants, temes que els interessen, que els preocupen, i no sé, Carme, si tens alguna pregunta, jo els hi trasllado a ells en aquests minuts que ens queden.
Doncs mira, dir-los que m'agrada la participació d'uns alumnes tan ben preparats i dir-vos que no m'agrada que se'ns acabi el temps per aquesta secció i que per tant haurem d'esperar fins d'aquí unes setmanes per tornar-los a tenir. Però llavors serà aquí, a l'estudi. Moltíssimes gràcies a tots per la participació. Els esperem en aquesta secció que heu anomenat El nostre temps. Serà aquí a l'estudi de Cugat.cat. Gràcies, Eva, i gràcies a tots per la participació. Molt bon dia.
Adéu, molt bon dia.
Bé, doncs fins aquí arriba aquesta secció que, com us comentàvem, ens acompanyarà amb els alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, que avui heu pogut comprovar què és el que ens portaran en aquestes diferents seccions que treballaran, i ho faran un cop al mes aproximadament. Ara arriba el temps de les notícies de les 11 a la ràdio i continuarem al Sant Cugat a fons després amb la secció de gastronomia, l'espai amb molt de gust, i la secció que dediquem al món animal en companyia de la protectora animal, el Cau Amic. Fins després.
Sant Cugat a fons. La vida és local.